Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrò. Hola, bona tarda. Tornem a ser l'estudi de Vilaurània, l'equipament municipal de Barcelona especialitzat en programació de ciència. A la taula de so tenim a Quima Parra i us parla Cristina Junyent. Ens trobareu al blog fenomensnaturals.net i a iVoox, ja sabeu, amb dues os. Comencem! Les dones s'han mantingut aparentment allunyades de l'evolució tecnològica quan sembla evident que van ser subjectes molt actius en l'etapa en què la supervivència de l'espècie humana sobre la Terra, els homes i dones havien d'aguditzar l'enginy per vèncer un mitjà força hostil i ple de dificultats. Van polir pedres per obtenir plantes i arrels per alimentar-se, per tractar les pells, per abrigar-se. Van elaborar recipients de fang que després van coure. Van fer servir la filosa per fer vestits, el molí per moldre gra, per fer pa, el martell per construir mobles. Aquestes paraules, filosa, martell, forja, no pertanyien al llenguatge d'especialistes, sinó que formaven part del saber popular. Les nenes i els nens d'aquella època les coneixien i veien funcionar tots els mecanismes dia a dia. Però no va succeir el mateix amb les màquines i els equips industrials que es van desenvolupar més recentment. La mecànica va començar a fer servir el seu propi llenguatge, biela, engranatge, èmbol. Després va venir l'electricitat, que no només feia servir un llenguatge cada cop més esotèric, sinó que feia servir conceptes cada cop més abstractes. Corrent elèctric, el voltatge, les càrregues negatives, que anomenem electrons, no es podien veure de cap manera. Òbviament, nenes i nens viatjaven en trens, s'il·luminaven amb bombetes incandescents, més endavant van parlar per telèfon, però el coneixement dels artefactes per la gent del carrer era cada cop menor. Les locomotores, la producció d'electricitat o les centrals telefòniques estaven en mans d'especialistes que parlaven llenguatges cada cop més inintel·ligibles i només per iniciats. Va començar a crear-se aquesta relació gairebé màgica entre la tècnica i les dones i els homes, que no pertanyien tampoc a aquesta branca del saber. El saber tecnològic va deixar de ser un element més de la cultura popular per passar a ser patrimoni de pocs i, per tant, font de poder. Per reflexionar sobre aquests aspectes, tenim avui amb nosaltres una dona enginyera que es va moure en aquest món tècnic. I avui tenim amb nosaltres a Laura Tremosa. Hola, Laura.
Hola.
Des de 1960, Laura Tremosa és enginyera industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Va ser la segona dona catalana i la tercera espanyola en llicenciar-se en enginyeria industrial. La seva activitat professional principal ha estat vinculada a la premsa tècnica. L'any 79 vas treballar a l'Ajuntament de Badalona. Després de 4 anys d'estar a Badalona, mirant de tenir un cert control del medi ambient, vas tornar al món editorial per estar en una revista sobre disseny assistit per ordinador, molt
sí,
actual.
Sí, llavors començava. Llavors...
Posteriorment vas estar en una revista de robòtica, vas entrar al Consell Assessor de l'editorial CETISA, especialitzada en electrònica, climatització, automatització. El 2002 vas entrar al Fòrum de l'Escultura, es va celebrar a Barcelona el 2004. Estaves com a cap de publicacions i responsable de l'organització de 50 congressos de l'esdeveniment. Després de la jubilació, segueixes escrivint articles tècnics i també altres revistes de barri i
sí,
d'àmbit més local, no?
No, amb passió, però sí que segueixo escrivint algunes coses.
Políticament, va ser activista al Partit Socialista Unificat de Catalunya, va ser membre destacat de l'Organització de Professionals del PSUC durant el franquisme, va ser membre de l'Assemblea de Catalunya i una dels 113 detinguts el 28 d'octubre del 73 a Santa Maria Mitjancera i una de les que vas acabar a la presó. Vas estar 3 mesos.
Uns 3 mesos.
L'any 1980, ja a la democràcia, vas formar part de la llista del PSUC per Barcelona a les eleccions al Parlament. Vas tenir un bon paper com a feminista, vas ser una de les organitzadores de les primeres Jornades Catalanes de la Dona, l'any 76,
sí.
En un acte que va ser punt d'inflexió del feminisme a Catalunya. No? Vas formar part del Comitè Nacional per l'Alliberament de la Dona, que el 78 organitzava justament el PSUC, per incorporar la causa feminista i fitxar polítiques per càrrecs electes al Parlament i als ajuntaments. Començat amb un text d'un llibre teu que es diu La mujer ante el desafío tecnológico, publicat a Icària el 1986. Fa força temps, però segur que hi ha algunes coses que les podem rescatar i comparar i veure com ha anat canviant. En el teu llibre parles que el desafiament tecnològic va començar als segles XIII i XIV, quan la introducció massiva de molins d'aigua van desenvolupar tensions socials de gran violència.
Jo el que penso és que la tecnologia, hi ha un moment I aquest és un dels primers moments en què es converteix en una eina de poder. I en el moment en què es va convertint en una eina de poder, les dones van quedant relaxades. Mentre es tracta de manejar la tecnologia, no hi ha problema. Però quan aquesta tecnologia té poder de canvi, en el sentit de que qui té el molí té un poder, i qui té els molins? Pues els senyors feudals, els convents, etc.
Els que tenen diners per construir-los.
Sí, i el poder de poder-los inclús defensar. La idea és aquesta, no? Que la tecnologia ha anat evolucionant, ara ja és molt gran el poder. Quasi que les grans empreses tecnològiques són les més importants que hi ha en aquest moment en el món i a la bolsa. No?
Vull dir. Sí, sí.
Però ha sigut un procés llarg. Quan arriba la revolució industrial és quan comencen les fàbriques. Les dones són perfectes per treballar amb la tecnologia, però el poder està en un altre lloc. Les fàbriques estan plenes de dones treballant. La indústria textil era totalment femenina, la mà d'obra, que el poder estava en un altre lloc. El poder ni tan sols sabia tecnologia. Vull dir, el ser humà sempre ha intentat trobar fórmules per resoldre els problemes.
Sí, sí,
per això és el que jo penso que les dones, no hi ha en l'edat mitjana, sinó en l'època prehistòrica, elles parien. Per tant, tenien unes necessitats que els homes no tenien, perquè els homes, bueno, anaven a caçar o el que anessin a fer, però, per altra banda, aquesta visió de la prehistòria, el senyor que va caçar com si ara va a la fàbrica a buscar el menjar, és mentida. No? El menjar se'l resolien les dones com podien. Per tant, les dones van estar molt lligades a la tecnologia primera, a buscar eines, a mirar de manera de resoldre si fa fred, poder-se aixupar. També jo diria que les dones van estar molt al començament de la vida social. El fet d'estar a prop d'un riu i d'organitzar-se entre elles. Jo sempre dic que segurament és veritat que a lo millor això és una mica una botada, però a lo millor van ser útils perquè no tinc clar que les dones, per exemple, inventar-se les religions, veure el sol i inventar-se, tot això feia falta temps. Les dones no en tenien de temps, ni el miraven al sol. Es morien molt joves, parien, tenien les cries, no tenien temps. O sigui, el gran problema que han tingut les dones, jo crec que en la història, ha sigut falta de temps. Llavors, sempre penso que els homes van tenir temps per inventar-se les religions, inclús cultura. És dir, no sé què hauria passat si no hi hagués hagut els homes per anar-se'n por ahí a caçar, però al mateix temps a lucubrar sobre el que veien, no sobre el que feien. Cosa que les dones no podien fer. No tenien temps.
No tenien temps.
I la vida real era la que obligaven. Lo qual vol dir que està més a prop de les dones la tecnologia que dels homes prèvia. Diria que la filosofia, per exemple, estaria prèviament més a prop dels homes que de les dones, per un problema de temps.
De temps.
I de necessitat, perquè les eines es desenvolupen perquè es fan falta.
Moltes teories expliquen que elles eren les recol·lectores, que s'encarregaven del 70%
perquè
es menjaven.
Clar, jo pensaria que inclús doncs els principis de l'agricultura segurament no se'ls van inventar les dones. Per veure si tenien
aliments,
menjar prou. Igual com fer coses de fang per poder-hi posar el que
el menjar, sí.
No? És que era molt, molt simple, diguem. Mm-hmm. Això facilitava poder menjar coses que abans no podien menjar. Per tant, van aprendre a cuinar.
Tenim aquest poder, que has mencionat la religió, està encara en poder d'homes.
Sí, sempre hi ha estat, no?
Bastant. Sempre, sí.
Depèn de les religions.
Depèn. Les monoteístes...
Sí. Sí. Les monoteístes, evidentment, les tres són masculines.
Llavors va arribar un punt aquest en què la tecnologia era poder, que no calia saber ni tecnologia ni fer-la anar, però hi ha un poder, per tant, entra l'àmbit masculí.
Sí, perquè potser les dones no tenien tradició de poder. A vegades penses la família patriarcal, diguem, la família de l'edat mitjana, era un conjunt molt social. Hi havia homes, dones, els nens tenien els pares i els tios que els hi deien pare, i era també una unitat de producció, era un sistema agrícola, i llavors cada un feia el que li tocava, les dones feien una cosa, les altres una altra. Jo penso que allò era més igualitari que el que ha estat després de la revolució industrial i del anar a treballar fora, i de casa. Mentre la casa va ser una unitat de producció al mateix temps que una espècie d'unitat social, pues les dones estaven integrades en aquest conjunt. En canvi, quan hi ha la fàbrica mica ja es marxa fora, canvia tot
el... El teu llibre, què et va moure, escriure'l?
Una col·lecció de llibres que em sembla que els va encarregar l'Institut de la Mujer i els va fer la Icària, l'editorial. Sí. I que era intentar introduir tots els temes més candents en els diferents llibres que es feien. A mi, quan em van demanar això, em van dir que havia de ser un llibre que l'entengués una persona amb molt pocs coneixements tècnics i científics. I, per tant, el que vaig intentar és apropar i explicar que segurament el que explico de la informàtica ara està absolutament obsolet.
Evolucionat tantíssim.
Intento explicar més o menys els fonaments de la informàtica i tal i qual. Per acostar a les dones i a veure en què els pot ajudar en la seva feina o en les diferents feines que hi poden haver. A part d'intentar, i això sí que era per transmetre el que em passava a mi, que és que a mi em diverteix la tecnologia. Llavors intentava convèncer de que la pena entrar-hi una mica perquè podia ser divertit al mateix temps.
Des del temps que vas escriure el llibre fins ara, el paper de la dona en la societat ha canviat molt.
Sí,
completament diferent. Treballen, la major part estudien més dones que homes. Una altra cosa és que no deixi d'haver-hi el sostre de vidre, que a partir d'un punt ja no poden passar més per arribar a càrrec, que allà sí que continuen sent els homes, ocupen, però llavors en el teu moment això era molt estès. Aquest camí, com el veu proposar a vosaltres?
Bueno, a veure, quan vam muntar les Jornades Catalanes de la Dona, que això va ser el 76, en realitat va ser perquè el 75 la ONU va declarar el Año de la Mujer. Tot va començar quan encara no havia mort el Franco i vam no sé, un grupet dient, bueno, i aquí Espanya, qui organitzarà lo de l'Año de la Mujer? La secció femenina, ens imaginem, no sé. Llavors vam començar a pensar, s'ha de dir també que era una etapa ja molt de baixa del franquisme, perquè estava mig mort i el pobre tio. Vam començar a pensar, valdria la pena muntar alguna cosa, fer unes jornades, mirar que siguin legals, juntem-hi a la universitat, etcètera, etcètera, i tal. Després el que va passar és que no vam tenir temps, i a més es va morir en Franco el novembre, no hi va haver temps d'organitzar-ho, i per això les vam fer el 76, encara que teòricament eren...
L'any havia passat.
Sí, i vam enfocar-nos a que fos com un congrés en què es parlés de tot. La dona i les lleis, la dona i la societat, la dona i la política, la dona i la medicina. S'ha de dir que era un moment en què hi havia un moviment per part de les dones a França, a Itàlia, a Estats Units. En part, quan es va acabar les revoltes als Estats Units contra la guerra del Vietnam i les... més antiracistes. És quan les dones es van aixecar una mica dient hem estat ajudant aquests moviments i ara no ens fan cas. No sé, saps? Llavors, i per tant, era un moment en què arribaven llibres feministes de França, d'Itàlia i tal. El problema potser era que érem un determinat tipus de dones a les que ens arribava tot això. Que més o menys havíem estat a la universitat, moltes que eren professores d'universitat, que viatjàvem, que ens arribaven els llibres i tal. I la cosa era organitzar una jornada obertes per fer arribar totes aquestes idees a totes les dones o al màxim nombre possible de dones, cosa que vam aconseguir i a més ens va sorprendre. Vam arribar a tenir 2.000 dones a la universitat, perquè es van fer aprenent. I vam arribar a ser 2.000, que no havíem esperat mai. Va ser bastant sorprenent.
Com us veu mobilitzar per aconseguir-les, per difondre-ho, recordes?
Ens vam anar dividint. Primer, que vam fer comissions de cada tema, o sigui, les abogades que feien els drets, dona i cultura, dona i tecnologia, dona i no sé
medicina, què. Dona i...
Però després vam implicar molt les dones dels sindicats, o sigui, sobretot de Comissions Obreres. I també s'hi van implicar bastant, encara que no els agradés molt, els partits d'esquerra. S'ha de tenir en compte que era un moment, havia mort ja en Franco, en què qualsevol mobilització els hi agradaven, els partits, fos de dones o de mosquits. Per tant, també ens van fer cas.
Veu aconseguir-ho. I a banda de la participació, algun èxit va tenir, perquè la societat a partir d'aleshores fos per la vostra mobilització o a més ha anat canviant moltíssim.
Bueno, pensa que en el feminisme hi ha en aquell moment i ara també hi ha diferents tendències.
Sí, o sigui,
en aquell moment eren molt clares. Una que es deia, li dèiem el feminisme de la igualtat, que li anomenàvem feminisme burgès, i el feminisme de la diferència, que era el que plantejava, nosaltres hem de crear noves formes d'actuar. És a dir, no es tracta de ser igual que els homes, d'una altra manera.
Valorar la diferència.
Eren les dues. Pues entre mig hi havia més... O sigui, que tendències n'hi ha hagut diverses. Sí. I han anat seguint. Jo sempre dic que el feminisme de la igualtat ha guanyat, o almenys ha reeixit molt, i que, en canvi, els altres feminismes han fracassat. Què vols fer-hi? Vull dir, però que... I això ho dic en el sentit de que ara tenim més polítiques, o inclús igual nombre de polítiques que de polítics en les llistes. Aquestes polítiques fan alguna diferent de lo que fan els senyors. Jo, per exemple, arrel de la meva feina, he conegut bastant multinacionals i he conegut algunes directives importants en multinacionals. Eren pitjors que els homes.
De dures.
Sí, de dures, de la manera d'enfocar-ho, de lo que et deien. Bueno, és que és la senyora Thatcher o...
Sí, sí.
Tractava d'això quan ens movíem en el feminisme. El que volíem era això, o no. L'altre ha fracassat, o sigui, les coses com siguin. No sé si d'aquí uns segles millorarà. Seria concebre el poder d'una manera diferent. També pot ser que sigui utòpic. Jo a vegades dic que els homes ens han colonitzat i ara actuem com els homes.
Sí, fa pocs dies estàvem a la Casa Orlandai fent un debat sobre dones i salut amb la sí. Carme Valls i la Cristina Pujades, que és una científica, i el que les dues deien era que no ha de ser quantitatiu, sinó qualitatiu. Perquè la forma de mirar el món dels homes i les dones és una altra.
Està començant a ser la mateixa.
Tu creus que no canvia?
Sí, perquè ens han colonitzat.
Però no creus que pot canviar això?
Home, esclar que pot canviar.
No, però que pot canviar
vull dir que...
immediatament o molt, molt aviat. No,
no
sé, d'aquí uns segles, com dius.
És complicat. Dones, d'alguna manera, jo crec que hem reaccionat dient «Ah, voleu a la guerra? Pues com a la guerra». Doncs anem a la guerra, ja està. Generar noves maneres de veure el món és complicat, jo ho reconeixo. Jo per això dic que bueno, és un fracàs. Han fracassat molts moviments al llarg de la història, que no vol dir que fracassin eternament. Però sí que la meva impressió en aquest moment és absolutament que el feminisme de la igualtat ha tingut èxits, perquè molta més presència de dones en tots els llocs.
Sí. La tisora, com més amunt vas, menys n'hi ha.
Però ja n'hi comença a haver, eh? Perquè n'hi hagi, tenen que actuar com els homes. Aquesta cultura de la competitivitat, de ser el primer, tot això era el que nosaltres criticàvem des del punt de vista feminista. Però com que això no ha reeixit gaire, doncs ara què és? Pues ser la primera, ser la més llesta, ser la més d'això i passar davant de tots, dels homes i de les dones.
Tot i que hi ha moltes veus, i moltes masculines, que diuen que per solucionar el problema ambiental el que cal fer és una altra forma de fer. No anar tant per aquesta competitivitat, sinó anar més amb aspectes més col·laboratius, més comunitaris.
Segur. Jo estic convençuda d'això. Però per altra banda, segueixo veient com en els nens se'ls hi ensenya a ser competitius. Nens i nenes. És el primer de la classe. Té un 10. Si tens un 9, tu tindries que tenir un 10. Pues en els esports hi ha competitivitat. No, la gent no juga per disfrutar. Hem de guanyar. I si treus el guanyar, ja no. Per tant, els valors que funcionen de moment són aquests. Que potser tota la crisi ecològica et obligarà a mirar-ho d'una altra manera. És possible, però de moment la nostra societat és una societat molt individualista. Mai havia sigut tant, i això és que ho notes quasi.
Amb què?
Amb tot, amb la manera que la gent parla, amb la manera que es planteja, amb la manera que s'actua. Hi ha un individualisme molt... Ara es diu és que la vida és molt difícil. La vida ha sigut difícil. Jo que sóc vella, ha sigut difícil molt, eh? He viscut la postguerra, eh? Un dia una panda de nanos de 20 i pico d'anys dient és que jo ja he acabat la carrera i no em puc comprar un pis. I dius, bueno, a veure... Parlem-ne, es compra un pis. No sé, vés-te'n a viure amb dos companys més i sí. ja arribarà el dia. Sí. Llavors, bueno, hi ha més individualisme i, per altra banda, és una societat molt competitiva. Són valors molt masculins.
Si tu poguessis imaginar la forma de fer aquesta transició, com ho plantejaries?
Ja, em dono per fracassada, jo.
Sí, del tot no, però déu-n'hi-do les coses que veu fer.
Sí, però no, però vull dir que no ho sé, s'ha d'esperar... Jo no sé si hi ha d'haver-hi un trauma una mica greu. Vull dir, en el sentit aquest, per exemple, del medi ambient, fallo de l'energia, hi ha un problema greu, que no tindrem energia. Quan es parla del medi ambient es parla de la contaminació i de no sé què. No, és que el problema més greu és que no tindrem energia. I ara depenem de l'energia. Llavors, alguna crisi d'aquest tipus pot fer reflexionar la societat, diguem, no? I llavors tornar-se altra vegada més cooperativa.
I fer un canvi en l'opinió pública per anar cap a un altre camí.
Exactament. Sobretot aquesta visió més cooperativa, que ara ja la prediquen, però la prediquen grups aïllats, diguem, i són com exòtics, no? La idea aquesta de la cooperació i tal i qual, com allò que en diuen buenismo els
sí.
dretes, no?
Sí.
Però que en lloc de buenismo és sentit de la realitat.
Saber que estem al mateix barco.
Exactament. I per tant suposo que canviarà. També estem en un moment, potser jo ara una mica influenciada perquè acabo d'arribar de Vietnam, però que el món occidental i sobretot Europa creiem superior i no tenim res. És el continent més pobre que hi ha. No tenim energia, no tenim petroli, vaja. No tenim mines, no tenim res.
No tenim joves.
No tenim joves, sí. No tenim res. Llavors tota aquesta visió d'Occident, que és molt individualista i molt prepotent com a som superiors, potser canviarà. Canviarà perquè inclús jo penso que les societats, aquest estrany capitalisme socialista que han fet els xinos, que seran una potència segur, perquè jo penso que de totes maneres al món oriental hi ha alguna cosa diferent. A mi em costa entendre'ls, la gent.
Sí?
Sí, a mi em costa entendre'ls. Jo sempre dic que tenen un sistema operatiu diferent. Sí. I llavors encara que els hi posis el mateix programa no ho entendràs igual, no? Però per altra banda aquesta visió més cooperativa, almenys per exemple a Vietnam, que ja hi he anat 5 o 6 vegades i m'he passat un mes i tal, i l'únic que em dedico és observar què fa la gent i com viuen, doncs tinc la impressió que malgrat que estan contaminats per les sèries i les pel·lícules americanes, perquè això és una contaminació inevitable, però de totes maneres hi ha un sentit de cooperació més gran que el que potser tenim aquí, en lo d'ajudar-se. No sé si també és resultat de que van passar molts anys de guerra, sí. Llavors això que es van carregar 20 anys entre la guerra els francesos i després els americans van ser, i llavors potser és això, però com si hi hagués un tic diferent, diguem, en aquest sentit, no ho sé. També les seves religions són més cooperatives, en el fons,
sí.
Que la religió catòlica. Les
del llibre, sí.
Però no hi ha el pecat, diguem.
No hi ha pecat.
Nosaltres tenim el pecat, però ens podem confessar. Un avantatge, eh?
Això els catòlics. Els protestants, no.
Sí, aquests ho tenen més fotut.
Sí, ho tenen d'una altra manera. També es comporten d'una altra manera,
sí,
no?
Sí, perquè el capitalisme jo penso que és fill dels protestants, més que no pas dels catòlics.
Va començar al nord d'Europa.
Sí. Jo crec que és... I l'individualisme també.
A Europa del Nord van aparèixer pensadors que van portar moviments més comunals,
sí.
Comunistes.
No, sí, sí. Sí, però bueno, ara últimament veig que en els països nòrdics comença a guanyar la dreta.
L'extrema dreta. És terrible.
Vull dir que...
Això és terrible.
Tota la socialdemocràcia, Suècia, Noruega, tal... Hi ha un moviment raro, diguem, no sé.
Sí, havia llegit que els moments difícils fan persones fortes, que fan moments fàcils, dels que surten persones més febles, que faran moments més difícils,
sí.
I així el cicle es va repetint,
ah,
no? Com un, no ho sé, potser hem crescut massa entre cotó fluix.
Home,
no tenim...
una mica sí, la gent sí. Jove, per exemple, això que ara diuen, ai, els joves no assumeixen el fracàs. Com vols que assumeixin el fracàs? Sí. Des de que han nascut els heu dit que eren els més intel·ligents, els més guapos. Vols això, qui ho ten? O sigui, en aquest aspecte sí que realment una mica fluixos són els joves ara. Però també és que sobra gent en el món.
No se'n parla gaire de la demografia perquè està mal vist, però una de les pressions més grans sobre el planeta és el número de persones que som.
És una barbaritat.
Sí, per això fa molt de temps que hi ha ecòlegs, ecologistes més radicals que van dient una forma de ser ecologistes, no tenir fills, que algun en necessitem.
Home, sí.
Algun.
Però ara n'hi ha tants, o sigui...
Clar, però no allò, les famílies numeroses d'11 fills.
Bueno, perquè feien falta, llavors.
I després de la guerra, i perquè... Sí. I perquè no hi havia control, no hi havia píldora.
Morien molts.
Volia fer-te algunes preguntes més personals dels teus inicis com a enginyera. Tu vas ser la segona enginyera a Catalunya. I llavors una de les teves explicacions que deies és que en realitat a la Unió Soviètica n'hi havia moltes que tu estaves coneixent, però que no tenien tant de prestigi.
Jo em va cridar l'atenció quan vaig decidir que estudiaria enginyer i vaig aconseguir convèncer els meus pares. El primer em vaig mirar de saber en altres països quantes enginyeres hi havia i tal, igual. I vaig descobrir això, que a la Unió Soviètica n'hi havia molta. Però després vaig descobrir que així com aquí, en aquella època, més que ara, l'enginyer era una carrera molt prestigiosa, a la Unió Soviètica l'enginyeria no era una carrera prestigiosa, la prestigia era la ciència. Era els científics, els físics, sobretot. I també hi havia molt poques dones a la Unió Soviètica que estessin en llocs importants de la física. O sigui que era, en el fons la situació era molt semblant.
Aquest és un fet curiós, perquè tu llegeixes una mica d'història als partits polítics de la República i la Guerra. El feminisme tampoc era un dels temes més importants. Com vau haver les dones del teu entorn de poder-vos posar en els partits? A dir,
era difícil, eh? A part, jo en realitat tampoc vaig militar. Vaig militar en el SUC molt tard, diguem, perquè vaig entrar, que ja era el 77. Però les dones de partit, les que hi portaven anys i tal, home, van haver de batallar bastant. I a més també van haver de batallar en part contra determinades dones del partit.
Ah, també.
Que deien que no era això la prioritari. O sigui, perquè a més com fèiem la revolució, després de la revolució ja vindria la liberació de les dones, dels gossos i de tot.
Automàticament, sense que ningú hi posés cap esforç.
Va costar. Sí que és veritat que precisament la capacitat de convocatòria que vam tenir, per exemple, quan les jornades, els va impressionar molt i els partits van començar a ubicar alguna dona que havia sigut important en les jornades, doncs a posar-la en llocs de direcció i va començar una mica, però en gran part perquè va demostrar una capacitat de mobilització que era el que els agradava als partits, diguem.
El que buscaven.
Sí, no era fàcil això del feminisme en aquella època. Ara és diferent, però en aquella època era... Ja estàs amb el teu rotllo, no?
Sí, els nois ara encara consideren que s'ha anat massa enllà.
Bueno, ara sembla ser, jo per lo que llegeixo, sembla que hi ha aquest problema, no? Que consideren que ens hem passat,
que ens hem, quan
aquestes dones s'han passat.
Quan encara està en la situació com estava, i des del punt de vista que dius tu, no? Que potser caldria enfocar-ho d'una altra manera.
Sí, sí.
Com podríem fer que hi haguessin més noies interessades per la tecnologia? Creus que funcionen aquests programes tipus
estan
STEM?
Estan fent molts programes, jo he anat moltes vegades a instituts a parlar sobre l'interès de la tecnologia i tal. De totes maneres, ha augmentat, perquè ara hi ha més noies que n'estudien, però jo crec que és un problema social, És la societat que considera que aquesta professió no és per les noies. Pares, jo crec que és un problema molt social. La veritat és que campanyes se n'han fet moltes, perquè inclús des de la Politècnica van organitzant unes reunions i tal, i per anar a parlar amb adolescents, però la meva impressió és que és simplement una concepció social. No sé, però hi ha fenòmens molt curiosos, perquè, per exemple, quan jo vaig començar a estudiar la carrera de matemàtiques, hi havia més noies que nois a matemàtiques. Perquè es considerava que la sortida d'una carrera de matemàtiques, que llavors se'n deia
ciències exactes,
la sortida era l'ensenyament. I per tant, les noies estudiaven. Ara, quasi no hi ha noies en matemàtiques. Perquè ara les matemàtiques són una altra cosa. Vull dir, la sortida de les matemàtiques ara no és la de donar classes. Pot ser, però també és... tota la tecnologia són matemàtiques. Tota la intel·ligència artificial és matemàtiques a la base. I és un fenomen curiós. Quan es va crear la carrera d'informàtica en la universitat, era una llicenciatura com a qualsevol altra. I van matricular-se tants nois com noies. Després es va canviar el nom i ara es diu enginyeria informàtica. Ha baixat el número de noies en un 40%, una barbaritat, molt. Abans com que era llicenciat en informàtica, llicenciada en informàtica, normal. En canvi, si es diu enginyera, ja fa més por. Per tant, vull dir que jo crec que és una percepció
molt social.
Molt social, tant a l'aire, no? Llavors, pots anar convencent. Jo, per exemple, ara tinc una neta que està estudiant telecos i realment són molt poques, encara. Perquè en la meva època, inclús es podia explicar, ningú pensava que fos una carrera per una noia, però és que, a més, la meva carrera tenia 7 anys, ara en té 4.
És veritat.
7 anys també es veia com una carrera molt llarga. no? I molt, molt
a més, havíeu de tenir fills, havíeu de tenir la vida establerta.
Que la carrera de 7 anys anant bé, que si no eren 8. Era molt feixuda. Però ara són 4 anys com qualsevol altra carrera. I en canvi, de totes maneres, hi ha relativament poques noies. Potser també faltaven models. O sigui, ara van sortint. Sí, i ara s'ha fet bastant esforç també, sí, en recuperar personatges més o menys històrics, dones...
Sí, tant. Una mica més enllà de la de Lovelace.
Sí, sí, sí.
Estàvem parlant ara de tecnologia i d'intel·ligència artificial. Hi ha un debat ara social que molta part del públic té por, no només a la tecnologia, que això ha passat sempre. Ara hi ha molta por a la intel·ligència artificial. N'hem de tenir por?
Però por, quina por?
Hi ha moltes pors.
Exacte.
Hi ha gent que defineix que té por espontàniament.
És a dir, és evident que, com qualsevol altra tecnologia de les que ha entrat, afectarà a determinats llocs de treball.
Aquest és un punt. Però tenen por més enllà, tenen
ara,
por per substitucions, per manipulacions.
Aquesta, manipulacions. I ara, sense intel·ligència artificial, és evident que la intel·ligència artificial és una eina. El que passa que no és més que una eina, més o menys sofisticat, però és un conjunt de programes. Vull dir, clar, depèn molt de qui ho fa. La responsabilitat no és de la intel·ligència artificial, és de qui ha fet les solucions de la intel·ligència artificial, de qui en fa ús i de qui els ha desenvolupat, perquè, clar, pots desenvolupar programes d'intel·ligència artificial absolutament sexistes.
Aquesta és una altra de les pors, els biaixos.
O, bueno, sexistes o racistes. O...
Sí, sí. Qualsevol viatge.
Utilitzen un algoritme per seleccionar el personal i està desenvolupat amb un sesc racista, per exemple, doncs hi ha l'espifiada, no?
Mm.
També ara hi ha com un boom de la intel·ligència artificial, que és molt curiós, perquè, mira, jo la primera vegada que vaig escriure sobre intel·ligència artificial, bastant, perquè estava de moda, devia ser l'any 78 o 80, perquè van aparèixer els sistemes expertos, es deien, i ja llavors, amb el sistema experto, ja es havia de substituir no sé quantes coses, o sigui, aniries a un hospital i ja decidiria el sistema experto quin era el de teva d'això. Després va desaparèixer molt, perquè no hi havia capacitat de processar. O sigui, els ordinadors
no eren prou potents
per poder gestionar els volums de dades que feien falta perquè la intel·ligència artificial funcionés. I van desaparèixer. I ara, des de fa un parell d'anys o tres, està de moda.
Sí.
Passarà, eh?
Sí?
El que passa que passarà, però s'utilitzarà. Avui he sentit per la ràdio, que no sé si és veritat o no, el primer premi de novel·la al Japó que l'han donat a una noia, que és una noia molt honesta, que ha dit que el 10% de l'obra l'havia...
Per intel·ligència artificial.
Ho ha dit ella.
Sí, sí, però honesta.
Sí,
sí.
Per què no? La veritat és que és divertit jugar-hi, no?
Jo
em diverteix preguntar coses i mirar d'enganyar-la, a veure si em diu una tonteria.
Sí.
Diguem que és interessant.
Home, des del punt de vista de la genètica, per exemple, que ja només amb la seqüenciació
per la
genètica, per
és,
això és
importantíssima.
Per fer fàrmacs.
Però bueno, també en tot vull dir, en ciència. Això vol dir que funciona igual que el cervell humà? Doncs no. Funciona un determinat aspecte del cervell, que és el que sabem. Tampoc se sap ben bé com funciona el cervell humà.
No, no se sap. No.
Llavors és difícil imitar-lo.
Mm.
Que la gent té por. Home, sí, però a mi em fa més por l'energia nuclear que la intel·ligència artificial. Ara sí, ho juntem totes dues coses, llavors ja la por és total.
Sí. Sí.
Però jo he viscut durant anys amb la por de l'energia
nuclear.
Ara no ens en recordem, que la realitat és la mateixa. Tot és igual. Però no sé per què ara ha passat aquesta por.
Les pors també són
també,
modes.
També són modes. I és veritat que jo crec que des del punt de vista de llocs de treball, fins ara la robòtica, per exemple, havia liquidat milers de llocs de treball, però en general poc qualificats.
Sí.
I ara la intel·ligència artificial pot liquidar llocs de treball molt més qualificats. Els despatxos d'abogats, perquè necessitaran a tots aquests joves que acaben de sortir de la facultat, que busquen la història de judicis antics i tal, si això... Recordo jo, durant anys, al principi de quan vaig acabar, vaig treballar en tema de patents. Clar, en el tema de les patents, per dir si allò és nou, has de buscar què hi ha hagut abans, o sigui, has de buscar molt, i per exemple, inclús en determinats mecanismes que potser ja en el segle XIX existia el mecanisme, el que passa que no s'havia aplicat. Tot això donava una feinada, jo havia estat allò sentada a terra rodejada de llibres oberts per diferents cantons i tal. Això ara, amb la intel·ligència artificial.
En un moment ho troba.
Ara, que quina sort, no?
Sí, sí, perquè és una feina que sí, tampoc...
O sigui, és que em faci por.
Sí, és la, però no és la més interessant
aquest,
del món.
En aquest aspecte, però totes les tecnologies ho han fet.
Sí, són
també
canvis.
També en generen
d'altres.
Algunes. Jo no crec que la intel·ligència artificial en generi moltes, però bueno, algunes professions noves.
Ja ho veurem. Doncs ho haurem de deixar aquí, Laura Tremosa.
Molt
moltíssimes
bé.
Gràcies per haver-nos acompanyat.
No res, si només us he dit tonteries.
No, no ens has dit tonteries, només has dit moltes més coses. Doncs moltes gràcies per haver vingut. Gràcies a Quima Parra pel suport a la taula de so. S'acomiada Cristina Junyent i els oients dic que us esperem d'aquí a pocs dies també amb més ciència. Ens trobareu a la plataforma iVox, amb dues os, i al blog fenomensnaturals.net. Adeu!
Adeu!
I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrer.